Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Més de 83.000 persones que van ser ateses durant el 2018 a les oficines de turisme de Lloret de Mar. És una xifra lleugerament inferior dins de l'estabilitat respecte a les 85.000 de l'any anterior. Una xifra lleugerament inferior, com dèiem. El mes amb més afluència de consultes va ser l'agost, amb unes 13.000 persones ateses, seguit dels mesos d'abril i maig, en què es van superar les 10.000 persones. Pel que fa a nacionalitats, destaquen els usuaris procedents d'Espanya i França. Com a principals públics, els perfils sènior i familiar són els que demanen més informació. Actualment, Lloret de Mar disposa de dues oficines de turisme, la central a l'Avinguda de les Alegries i la situada a l'interior del Museu del Mar, a més d'un punt d'informació dins de la terminal d'autobusos obert tot l'any. Durant els mesos de juliol i agost s'obre al públic un altre punt d'informació turística a la platja de Fanals. D'aquí a uns minuts valorarem totes aquestes dades amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. També volem explicar-vos que ahir al vespre es van haver de posposar l'entrega dels premis Orgull Lloretenc que entregava Junts per Lloret, la formació creada pel PDeCAT, perquè s'ha hagut de lamentar la defunció de Fermí Fornaguera, un dels fundadors de Convergència Democràtica aquí a la vila, i doncs aquest incident va fer posposar els premis. En parlarem amb el president del PDeCAT aquí a Lloret, Albert Robert, amb qui també comentarem un altre tema que ens explicarà ara en Josep amb la resta de continguts que hem preparat per avui divendres 11 de gener. Josep, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. S'ha obert el termini del Premi Joan Llaveries, que promou la creació de contes originals amb il·lustracions sobre Lloret de Mar. Les obres han d'estar pensades per a infants menors de 6 anys. Ho comentarem amb la regidora Mònica Conill. Repassarem els partits del cap de setmana i ja a la segona part anunciarem que dissabte es lliuren els premis del concurs de pessebres i diorames. Ho farem, parlarem amb el regidor Albert Robert, amb el qual també li preguntarem sobre aquest esdeveniment dels Premis Orgull Lloretenc. Sabrem de què va l'obra 3 de la companyia La Magnòlia Teatre, una funció que s'escenificarà aquest diumenge al Teatre del Casal de l'Obrera. Entrevistarem Josep Creus, un dels actors, i recordarem altres cites destacades de l'agenda del cap de setmana, com el primer bany de l'any o la festa del traginer, diumenge a les Alegries.
Doncs tot això des d'ara i fins les 9 del matí, també amb el temps i el repàs de l'actualitat general. Aquí al Bon Dia, Bona Hora, a la producció hi tenim en Moisès Garcia i la Rosa Giral, i posant-hi veu, com cada matí, com és habitual, de 8 a 9, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I també tenim sempre la veu del nostre home del temps particular, en Miquel Bernis, que aquests dies ens parla de molt de fred, especialment avui. És una jornada molt i molt freda. Com a anècdota, dic que he vingut aquest matí des de Girona i per la carretera he arribat als menys 6,5. 6,5 negatius. Déu-n'hi-do, aquí Lloret no és tan tan baixa, però també es nota aquest fred. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia. És el matí més fred de l'hivern fins ara. Hi ha glaçades en moltes comarques de Girona i, de fet, la temperatura ha baixat fins als menys 8 graus aquest matí a Vilobí d'Onyau, a Girona. Per exemple, a Girona, en 6 hiverns només hi havia hagut una temperatura més baixa que la d'aquest matí. Per tant, un matí gèlid i un divendres en què la temperatura també es quedarà molt curta al migdia, en general per sota dels 10 graus. A més, encara aquest matí amb una mica de vent que anirà augmentant la sensació de fred. De cara als dies vinents, a poc, l'ambient serà més suau, sobretot a partir de diumenge, i de cara a l'inici de la setmana que ve ja esperem màximes altre cop de 14-15 graus al migdia i, per tant, temperatures molt més agradables. A primer primera hora seguirà fent fred o de matinada, però les glaçades ja no seran tan fortes. Pel que fa a l'estat del cel, seguirem sense canvis importants, predomini del sol, pràcticament sense núvols. Això no canviarà en els pròxims 5 o 6 dies, com a mínim. A partir de dimecres vinent veurem si hi ha, com a mínim, més variabilitat, sembla anunciar això als mapes del temps. I pel que fa a la tramuntana i al mestral, aquest cap de setmana quedaran relegats sobretot a l'extrem nord de l'Empordà i, per tant, el vent anirà perdent força també ràpidament al llarg del dia d'avui a la selva marítima.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs aquí a Lloret ara mateix la temperatura és de 0 graus, però segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil la sensació és de menys 4 graus. Per tant, sensació de molt de fred. Abrigueu-vos si heu de sortir, perquè déu-n'hi-do, es nota en aquestes temperatures baixes. I com ha explicat en Miquel, la tendència serà anar cap a l'alça els propers dies, a veure si diumenge no tenim aquest fred tan intens que hi ha el primer bany de l'any. La humitat, al 68%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 6. Avui l'actualitat se centra en bona part a Banyoles, on la filla de la dona assassinada ha confessat el crim. La policia va detenir la noia de 17 anys a Platja d'Aro, on havia fugit després de matar la mare. La família tenia una residència en aquesta població. L'autòpsia diu que Carme Pèlach, de 53 anys, va morir degollada amb nombroses ganivetades al cos. La jove, que tenia constants discussions amb la mare, passarà a disposició de la Fiscalia de Menors. És la notícia destacada clarament al Diari de Girona. També hi ha un breu titular a la portada del Punt. I altres notícies que llegim: en el cas del Punt, el Tribunal Suprem demana el trasllat dels presos polítics a Madrid. El magistrat Marchena vol que els 9 empresonats estiguin a la disposició del tribunal l'última setmana de gener. Els familiars es mostren sorpresos per la petició, perquè encara no s'han presentat els escrits de defensa. Téllez, per la seva banda, el primer jutjat per l'1 d'octubre, diu que va voler fer de mediador. Més coses a destacar en aquestes primeres pàgines. Reforç pel fred del pla de nit d'atenció al sense llar de Girona. S'incrementa el nombre d'efectius al carrer per donar-los menjar i mantes, i s'intenta convèncer-los perquè acudeixin al centre on poden passar la nit amb temperatures, doncs, gens fredes. A Breda, mig poble, està sense llum 11 hores per una avaria. Reurbanització inacabable. La part pendent de refer a causa de les obres del tren d'alta velocitat encara no té data. A Girona hi ha una imatge de la zona sud de la Llosa del Parc Central, que és una de les zones que encara estan pendents de recuperar. I també es fa ressò en esports, al Punt, i també ho veiem a la portada del Diari de Girona. El Barça no està a l'altura contra el Llevant. Va perdre per 2-1 en partit de Copa. Tot i perdre el partit, l'eliminatòria queda oberta gràcies al gol de Coutinho i es decidirà al Camp Nou. Pel que fa al Diari de Girona, a banda del succés a Banyoles, també es fa ressò del temporal de vent que provoca ràfegues de 117 km per hora a Portbou i per sobre del 100 a Darnius i Alp. És una notícia destacada amb una imatge que s'hi veu, doncs, mar amb fortes onades per aquest vent. L'alcalde de Vidreres diu que la querella vol perjudicar-lo políticament. També llegim a la portada del Diari de Girona que la creació de noves empreses cau un 14% a Girona al novembre. Un jutge condemna CatSalut pel suïcidi d'un jove a Girona. El centre de Sal es va negar a internar el pacient i haurà de pagar al pare 135.000 euros. Queixes per la poca previsió en seguretat a Girona. I en esports, les entrades del Girona-Barça van dels 65 als 125 euros.
Més titulars de la jornada. En aquest divendres ens despertem llegint la primera plana del País amb la notícia que el Partit Popular aspira a repetir el pacte andalús a Madrid i València. El periódico diu que Sánchez hi posa el coll per tenir l'aval sobiranista. El diari La Razón: Casado reunirà a Rajoy i Aznar per cosir el Partit Popular. El diari Ara: Rivera intenta desmarcar-se del pacte Partit Popular-Vox. L'ABC obre amb la soledat de Maduro. El Mundo diu que Ciutadans torpedeja l'acord parlamentari de Partit Popular i Vox, mentre que La Vanguardia avui es fa ressò de l'augment de la inversió que no convenç Esquerra Republicana de Catalunya ni el PDeCAT.
I altres notícies de la jornada per destacar en aquest divendres 11 de gener. Els assalariats perden poder adquisitiu i els directius en guanyen respecte al 2007.
Els càrrecs intermedis són la categoria que més poder adquisitiu ha guanyat des que va esclatar la crisi.
També en el món laboral, Vodafone Espanya vol suprimir fins a 1.200 llocs de treball.
Presentarà un expedient de regulació per raons econòmiques, productives i organitzatives.
Uber i Cabify amenacen de portar la Generalitat al Tribunal Constitucional si els obliguen a fer prereserva.
La Generalitat vol que aquestes aplicacions només puguin operar si l'usuari reserva hores abans.
També és notícia que els costos sanitaris del sobrepès i l'obesitat pujaran un 50% la propera dècada.
Un estudi de l'Hospital del Mar pronostica que el 2030 el 80% dels homes i el 55% de les dones tindran aquestes patologies. Ara és el 70% i el 50% el percentatge respectivament.
Les víctimes de violència masclista tindran més facilitats per canviar d'universitat.
Les víctimes reclamen que moltes vegades necessiten un canvi radical de vida, començar de nou lluny de casa, i això pot suposar també una aturada en els estudis.
I una altra mesura social, Barcelona ha creat un servei públic de dentista amb preus fins a un 40% més barats.
Inclou serveis com extraccions, higienes dentals, obturacions, endodòncies, pròtesis, fèrules, implants i ortodòncies.
La Viquipèdia en català arriba als 600.000 articles.
Va començar el 2001 i va ser la segona llengua a tenir-hi continguts després de l'anglès.
Atenció, perquè Tintín arriba als 90 anys en plena forma.
Les aventures del periodista belga es van publicar per primera vegada al suplement Le Petit Vingtième.
Unes aventures que no passen de moda. I retorna també Woodstock. 50 anys després del mític festival, reunirà estrelles actuals i del 69.
Les novetats són un concert intergeneracional, nova localització, més higiene i glamping, una tendència que combina el glamour i el càmping, i les entrades estaran a la venda a partir del mes de febrer.
I en esports, parlem un dia més del Dakar. En cotxes, Al Attiyah ha guanyat la quarta etapa i Nani Roma es posa tercer a la general.
En motos, Brabec ha guanyat l'etapa i ha pres el liderat a Quintanilla.
I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria contundent del Real Madrid davant l'Olympiacos.
Va ser per 94-78. El triomf permet als blancs, que ara són segons, seguir el Fenerbahçe en la lluita per a la primera posició.
Ara mateix són les 8:12.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
El servei de recollida d'escombraries els informa que els arbres de Nadal es recolliran del 7 al 12 de gener.
Esperant la seva col·laboració, el grup GBI Serveis els desitja un feliç any nou.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra: el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència, perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34,70 €. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972-36-37-63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Clínica Fanals, 15 anys.
Clínica Fanals celebra el seu 15è aniversari amb l'ampliació de les seves instal·lacions, amb més superfície i nous tractaments per apropar la medicina estètica i regenerativa més que mai. Trasplantament capilar amb la tècnica FUE, pèl a pèl, remodelació corporal amb làser lipòlisi i també tractament ginecològic de la incontinència urinària amb làser. Aquests són alguns dels tractaments que pots gaudir a la Clínica Fanals. I sense sortir de Lloret de Mar, demana una visita informativa gratuïta al 972 36 43 28. Financem els teus tractaments d'estètica. Més informació al web www.clinicafanals.com. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blana 162 Baixos de Lloret. Clínica Fanals, 15 anys amb tu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia, passa un minut d'un quart de nou. Això és el Bon Dia, Bona Hora. Després d'una breu pausa, comencem a desenvolupar temes i avui obrim amb una dada. Les més de 83.000 persones que van ser ateses durant el 2018 a les oficines de turisme de Lloret de Mar. És una xifra lleugerament inferior dins de l'estabilitat respecte a les 85.000 de l'any anterior.
Amb més influència de consultes va ser l'agost, el mes amb més consultes, amb més de 13.000 persones ateses, seguit dels mesos d'abril i maig, en què es van superar les 10.000 persones.
Pel que fa a nacionalitats, destaquen els usuaris procedents d'Espanya i França. Com a principals públics, els perfils sènior i familiar són els que demanen més informació.
Actualment, Lloret de Mar disposa de dues oficines de turisme, la central a l'Avinguda de les Alegries i la situada a l'interior del Museu del Mar, a més d'un punt d'informació dins la terminal d'autobusos oberts tot l'any. Durant els mesos de juliol i agost, s'obre al públic un altre punt d'informació turística a la platja de Fanals.
La subvenció rebuda per l'Ajuntament de Lloret de Mar en programes europeus FEDER, atorgada per Red.es al setembre passat per desenvolupar el projecte de destinació turística intel·ligent, preveu una partida específica per modernitzar les dues oficines principals de turisme.
Entre les accions previstes que es desenvoluparan en els propers dos anys, destaquen la incorporació d'enquestes i cartelleres digitals, tòtems interactius i espais de ludificació infantil, entre d'altres.
Valorem aquestes dades amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan, a qui tenim el telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs això, com es valoren aquests 83.000 usuaris, que dèiem que són menys que l'any anterior, però més o menys la xifra s'assembla. De 85.000 hem passat a 83.000. Com es valora?
Doncs nosaltres, més que res, en el context que hem comentat ja alguna vegada aquí a la ràdio, de la clara tendència a la baixa del nombre de visitants a les oficines de turisme arreu del món. Hem comentat també alguna vegada que fins i tot hi ha doncs, països al nord d'Europa, Escandinàvia, que han plantejat, que s'han replantejat fins i tot l'existència d'aquestes oficines de turisme. Per tant, nosaltres satisfets de continuar donant valor a aquestes més de 83.000 persones, de continuar en una línia relativament estable, però el context és evident, cal reinventar-se i cal doncs, aportar un valor diferent del que s'ha aportat habitualment. Hem comentat moltes vegades que, evidentment, el perfil més jove té tota la informació a la seva mateixa mà a través del telèfon mòbil. Avui en dia no necessites, pel client europeu, que és el que tenim a Lloret de Mar, no necessites ni tan sols connectar-te al wifi perquè les dades i el roaming ja és obert. Per tant, doncs, cal pensar quin és el nostre rol, el de les oficines específicament, i quin valor podem aportar. I els darrers dos, tres anys hem anat, diguéssim, replantejant-nos la nostra tasca i oferint doncs, activitats de valor i, diguéssim, replantejant una mica tota l'oferta de les oficines de Lloret de Mar.
I en aquest sentit ajudarà, no?, aquesta subvenció a través del programa FEDER, atorgada per Red.es, que dèiem que que preveu una partida específica per modernitzar les dues oficines principals.
Sí, exactament. En aquest sentit, aquesta subvenció de fons europeus que comentàveu inclou un ventall enorme d'actuacions amb aquests més de 3 milions d'euros, i un dels punts, com bé dieu, doncs, té a veure amb les oficines de turisme i amb la seva transformació digital. Per tant, doncs, hi ha la incorporació de tot tipus de doncs, equipaments i hardware que ens pugui ajudar a transmetre el contingut que creem i que estructurem de Lloret de Mar doncs, d'una forma diferent, des de l'àmbit doncs, digital, i en aquest sentit doncs, donar valor també no només a aquesta part diguéssim tecnològica o d'equipament tecnològic, sinó d'aquest contingut que volem oferir de forma diferent a les oficines de turisme de la manera que l'hem fet fins ara. Aquesta partida doncs, és important i contents des d'aquí doncs, de poder incorporar els diferents punts d'informació i oficines de turisme que comptem aquí a la ciutat.
Quan es calcula que podria ser una realitat aquesta modernització?
Doncs en aquest sentit hi ha una qüestió, Maria, específica, que és que aquesta subvenció que ha rebut l'Ajuntament de Lloret de Mar, que inclou molts aspectes diferents en termes de mobilitat, en termes de seguretat, en termes d'oficines de turisme, no la licita el mateix Ajuntament de Lloret de Mar, sinó que la licita el Ministeri, Reg.es, precisament, que és, en parlem habitualment. Per tant, l'Ajuntament de Lloret de Mar ja ha fet tots els passos per tenir-ho tot a punt perquè aquest equip de persones de Madrid tingui tota la informació per tirar endavant aquestes licitacions, però no les tira endavant l'Ajuntament, sinó que contracta el Ministeri. Per tant, els terminis els estableixen ells, hi ha un període de 2 anys per tirar-ho endavant, però l'ordre específic de cadascuna de les actuacions i els moments exactes en els que es produirà l'execució d'aquest ventall d'actuacions, doncs no el tenim determinat, el que sí que sabem doncs, que al llarg del 2019 i del 2020 comptarem ja, bueno, s'aniran desenvolupant mica en mica totes aquestes actuacions per valor de més de 3 milions d'euros.
I hem comentat altres vegades aquesta oficina que hi ha dins de la terminal d'autobusos, que és, la intenció seria treure-la perquè no acaba de fer la funció d'oficina de turisme de Lloret, sinó que se centra massa en el transport. També hi havia aquest projecte de crear una nova oficina a la plaça Pere Torrent, que aviat començarà la remodelació. No sé si preveu aquesta remodelació ja instal·lar l'oficina. Com està tot plegat?
Doncs precisament una de les qüestions que va sorgir de l'equip de Lloret Turisme era com, diguéssim, com poc amable era la plaça Pere Torrent precisament per comptar amb una oficina de turisme allà al vell mig en el moment en què ens replantejàvem tot això que comentes. Llavors, arrel de tot això va sorgir el projecte de remodelació de la plaça, que, com bé dieu, doncs començarà a finals de gener. I, per tant, doncs, bueno, també contents, diguéssim, d'haver propiciat aquest canvi en un espai tan neuràlgic com és la plaça Pere Torrent. De tota manera, el tema de l'oficina de turisme no entra a dins del que és el projecte de remodelació de la plaça aquest 2019, i el que és un fet evident és el replantejament que comentaves de l'oficina de terminal. L'oficina de terminal és una oficina de les nostres a les que s'atén un volum important de persones. Hi ha molt de trànsit de gent, és la segona estació d'autobusos més important de Catalunya, per tant, s'atén i es dona informació a un volum molt important de gent. Una altra cosa és el valor que els hi aportem com a punt d'informació i la informació específica de Lloret de Mar que donem fora dels horaris de transport, doncs a Barcelona, Girona, aeroports, etc. Per això, precisament, doncs, és un fet que està sobre la taula el replantejament d'aquest punt d'informació que, de moment, el 2019 continuarà doncs, treballant, però dins d'aquesta, diguéssim, redisseny de les nostres tasques, doncs creiem que hi ha altres punts o altres factors en el que l'equip de persones de Lloret Turisme doncs, pot aportar més valor que dins de la terminal de busos.
Un detall que m'ha cridat l'atenció, la terminal de Lloret és la segona estació de busos més important de Catalunya?
Sí, després de l'estació del Nord.
doncs també està bé remarcar-ho. Déu-n'hi-do, en tot cas, gerent de Lloret Turisme, Elisabet Kigan, agraïm moltíssim totes aquestes explicacions un dia més aquí al Bon Dia, Bona Hora, i veurem finalment com va anant tot plegat sobre aquestes oficines que comentàvem. Però també volíem valorar aquestes xifres que s'han fet públiques ara: 83.000 persones ateses durant el 2018 a les oficines de turisme i totes aquestes novetats que es preveuen. Com deia, moltíssimes gràcies i també molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. A més, una gran selecció de vins i caves per gaudir en un lloc tranquil i privilegiat. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado del Jaruco de Lloret.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Qui diu que la cultura és avorrida? Si penses això és perquè encara no escoltes el programa Amb Cada Cultura. Tots els divendres a partir de les 9 del matí amb Rosa Giralt. Propostes de cinema, teatre i les millors sèries de televisió. Amb Cada Cultura, un espai obert per a totes les ments inquietes i despertes.
Feliz Halloween. ¿Com es diu?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa.
Bon dia, bona hora.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de nou. Obert el termini del Premi Joan Llaveries, que promou la creació de contes sobre Lloret de Mar. Es premien obres il·lustrades amb dibuixos, escrites en català i pensades per infants menors de 6 anys. Els treballs han de ser inèdits i originals.
El guardó, que arriba a la 12a edició, està dotat amb 1.000 euros. El termini de presentació acaba el dia 18 de març. La resolució es donarà a conèixer durant la Nit de la Cultura, que tindrà lloc al mes d'abril. Les bases es poden consultar al web de l'Ajuntament, lloret.cat.
Donem pas a la Rosa.
Els contes s'han de fer arribar a la secció d'educació a la Casa de la Cultura. Parlem amb la regidora Mònica Conill. La tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què es convoca any rere any el Premi Joan Llaveries?
Bueno, la veritat és que és un premi que ens agrada moltíssim i bàsicament el convoquem amb un dels objectius, que és poder preservar la memòria de les històries i llegendes de Lloret. Llavors, una manera maca d'anar recordant aquestes històries i tenir-les materialitzades amb aquests contes.
Què es valora amb aquest guardó?
Doncs, lo principal és el tema de les il·lustracions. Vull dir, en altres concursos literaris es dona molt de pes al que és el text en si mateix, no? Però nosaltres, sobretot, el que volem posar èmfasi és el diferent estil d'il·lustració, els diferents dibuixos, perquè el que es pretén bàsicament és poder oferir una educació visual per a aquells infants que puguin llegir aquests contes.
Una de les finalitats és arribar a crear una col·lecció de contes sobre Lloret.
Aquest seria el resultat de tot plegat,
sí.
No? És a dir, el resultat de poder fer aquest concurs, no? I estar ja a la 12a edició, doncs és que evidentment tenim tota una col·lecció de contes de Lloret, no? Però la finalitat inicial amb l'objectiu que es va crear aquest concurs bàsicament té a veure amb un projecte pedagògic, no? Vinculat al que comentava abans, no? És un tema més d'educació en les arts visuals, no? Amb el tema de les il·lustracions, perquè va dirigit sobretot a neolectors, no? És a dir, a nens que comencen a llegir a partir dels 3 fins als 6 anys, per dir-ho d'alguna manera, no? I que comencin també a poder educar aquesta part més creativa, més artística, i amb aquesta finalitat, doncs, inicial, no?, més pedagògica, es va iniciar aquest concurs, no? Sí que és veritat que al ser la 12a edició, doncs, evidentment, ja tenim una molt bona col·lecció, no?, de llegendes de Lloret.
I de què han parlat els guanyadors de les edicions anteriors?
Doncs temes molt variats, però evidentment tots vinculats amb el nostre municipi, no? Bueno, s'ha parlat del Vall de Plaça, de la Dona Marinera, de les platges de Lloret, de Santa Clotilde, dels pirates del castell de Sant Joan. Una mica la idea és aquesta, no? D'anar mantenint les diferents llegendes i històries del nostre municipi.
I quina és la participació habitual en el Joan Llaveries?
A veure, és variable en funció de l'any, no? Però, bueno, més o menys, a grans trets, ens trobem amb una participació d'entre uns 12 i 15 participants.
I
la mitjana.
Sí. I l'origen dels participants? Són gent de Lloret, gent de fora?
Doncs d'arreu de Catalunya. Evidentment, molts de Lloret, però, bueno, trobem que participa molta gent del territori, no? Sí que és cert que hem tingut en alguna edició que ha participat algú de Saragossa, de Madrid i de València. Però no és l'habitual, eh? L'habitual és gent de... més que resident de Lloret.
Perquè, entre altres coses, les obres que es demanen han de ser originals, inèdites i escrites en català.
Sí, sí, aquesta és una de les condicions per poder participar, exacte.
Entenem que tant la tècnica que es faci servir com l'extensió són lliures.
Sí, no hi ha cap requisit en aquest sentit, no? I una miqueta també el que volem promoure és la creativitat de l'autor, no? Deixar una mica que pugui donar rienda suelta, no? Que per dir-ho manera a la seva imaginació i nosaltres no posar limitació amb això, no? També és una manera de veure estils diferents, no? I poder realment complir amb l'objectiu que volem, no? És que els diferents contes transmetin a través d'imatges, estils d'il·lustracions diferents a tot aquest món dels contes.
I les obres que es presentin en el Joan Llaveries han d'anar signades amb pseudònim?
Al ser un concurs el que es demana és que vagin amb un pseudònim, perquè això no pugui influir, evidentment, no, amb el jurat, no? Llavors han de posar el seu pseudònim i a partir d'aquí, un cop ja s'ha triat l'obra guanyadora, doncs, evidentment es desvela de qui és l'autor.
El premi és important, són 1.000 euros, que és una bona dotació.
Sí.
I sabem que, bueno, com és habitual, no? El guanyador es desvelarà a la Nit de la Cultura.
Exacte, com és ja tradició, any rere any, doncs aquest premi l'otorguem a la Nit de la Cultura, que com cada any serà al llarg del mes d'abril.
I allà es donaran la resta de premis, que es donen sempre a la Nit de la Cultura, sí. A més del Joan Llaveries.
Exacte. Aquest és un mes de tots els que es donen en aquella nit tan màgica.
Regidora, només queda animar la gent que ens escolti, que si li pot interessar, doncs, que participi, ara que s'han obert les bases per participar-hi.
Doncs sí, la veritat és que doncs, tota aquella persona que estigui interessada en poder participar del concurs i que ens vulgui i, bueno, que vulgui aportar aquesta part, no?, més creativa, doncs l'animem a que facin la seva proposta i, bueno, esperem que tinguem moltes obres i puguem escollir àmpliament.
Doncs recollim aquestes paraules. Regidora d'Educació, Mònica Conill, moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Exactament, passen 2 minuts de 9:15. És un bon moment per saludar en Miquel Bernis perquè ens parli d'aquest fred intens que estem vivint. Avui jornada molt i molt freda, tot i que sembla que de cara al cap de setmana la cosa remuntarà una mica. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, és el matí més fred de l'hivern fins ara. Hi ha glaçades en moltes comarques de Girona i, de fet, la temperatura ha baixat fins als menys 8 graus aquest matí a Vilobí d'Onyau, a Girona. Per exemple, a Girona, en 6 hiverns només hi havia hagut una temperatura més baixa que la d'aquest matí. Per tant, un matí gèlid i un divendres en què la temperatura també es quedarà molt curta al migdia, en general per sota dels 10 graus. A més, encara aquest matí amb una mica de vent que anirà augmentant la sensació de fred. De cara als dies vinents, a poc, l'ambient serà més suau, sobretot a partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve, ja esperem màximes altre cop de 14-15 graus al migdia i, per tant, temperatures molt més agradables. A primera hora seguirà fent fred o de matinada, però les glaçades ja no seran tan fortes. Pel que fa a l'estat del cel, seguirem sense canvis importants, predomini del sol pràcticament sense núvols. Això no canviarà en els pròxims 5 o 6 dies com a mínim. A partir de dimecres vinent veurem si hi ha com a mínim més variabilitat, semblen anunciar això els mapes del temps. I pel que fa a la tramuntana i al mestral, aquest cap de setmana quedaran relegats sobretot a l'extrem nord de l'Empordà i, per tant, el vent anirà perdent força també ràpidament al llarg del dia d'avui a la Selva Marítima.
Moltes gràcies, Miquel. Aquí a Lloret, ja ho dèiem a primera hora, ens hem despertat amb fred. La temperatura segueix igual. Ara mateix 0 graus, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil. La humitat al 68% i tot plegat fa que la sensació tèrmica sigui, atenció, de menys 4 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Cop d'ull a les portades. Avui és divendres 11 de gener i el que destaca el Diari de Girona, una de les notícies que han commogut la província aquests dies. La filla de la dona assassinada a Banyoles ha confessat el crim. La policia va detenir la noia de 17 anys a Platja d'Aro, on havia fugit després de matar la mare i on la família tenia residència. L'autòpsia diu que Carme Pèlach, de 53 anys, va morir degollada amb nombroses ganivetades al cos. Va ser el fill gran qui la va trobar. La jove, que tenia constants discussions amb sa mare, passarà a disposició de la Fiscalia de Menors. D'altra banda, també llegim a la portada del Diari de Girona que un jutge ha condemnat CatSalut pel suïcidi d'un jove a Girona. El centre de Salt es va negar a internar el pacient i haurà de pagar al pare 135.000 euros. Aquest pacient, hem de dir que havia intentat suïcidar-se ja 4 vegades i el pare volia que se l'internés i el centre ho va denegar. Imatge àmplia per la meteorologia. El temporal de vent provoca ràfegues de 117 km per hora a Portbou i per sobre dels 100 km hora a Darnius i Alp. D'altra banda, l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, diu que la querella vol perjudicar-lo públicament. Recordem que Jordi Camps es defensa de les acusacions de les presumptes irregularitats comeses en la gestió i el subministrament de l'aigua que investiga el jutjat de Santa Coloma. En aquesta portada encara hi llegim que la creació de noves empreses cau un 14% a Girona al novembre i en esports es fa ressò que les entrades del Girona-Barça van dels 65 als 125 euros. Val a dir que el partit està inclòs al carnet d'abonat i els socis en poden comprar a preu rebaixat fins dilluns de manera exclusiva. En esports, en canvi, el Punt el que destaca és la derrota del Barça ahir en partit de Copa. No va estar a l'altura contra el Llevant i va perdre 2-1. Tot i perdre el partit, l'eliminatòria queda oberta gràcies al gol de Coutinho i es decidirà, per tant, al Camp Nou. El titular més destacat, però, d'aquesta portada és que el Tribunal Suprem demana el trasllat dels presos polítics a Madrid. El magistrat Marchena vol que els nou empresonats estiguin a la disposició del tribunal l'última setmana de gener. Els familiars es mostren sorpresos per la petició perquè encara no s'han presentat els escrits de defensa. Téllez, el primer jutjat per l'1 d'octubre, diu que va voler fer de mediador. També es fa ressò àmpliament el punt de la reurbanització inacabable a les obres del tren d'alta velocitat de Girona. Diu que la part pendent de refer, a causa de les obres del tren d'alta velocitat, encara no té data. Hi ha una imatge de la zona sud de la Llosa del Parc Central, que és una d'aquestes obres pendents. I acabem amb un últim titular a la portada del punt. Reforç pel fred del pla de nit d'atenció al sense llar de Girona. S'incrementa el nombre d'efectius al carrer per donar-los menjar i mantes i s'intenta convèncer-los que passin la nit en centres.
Si ets amb la Maria, anem a repassar la resta de titulars de la jornada. Els
Perfecte.
Trobem, per exemple, El País. El País destaca en primera plana que el Partit Popular aspira a repetir el pacte andalús a Madrid i València. El periòdico avui obre dient que Sánchez hi posa el coll per tenir l'aval sobiranista, mentre que La Razón es fa ressò que Casado reunirà Rajoy i Aznar per cosir el Partit Popular. El diari Ara diu Rivera intenta desmarcar-se del pacte PP-Vox, mentre que l'ABC titula la seva primera plana amb la soledat de Maduro. El Mundo diu Ciutadans torpedeja l'acord parlamentari de Partit Popular i Vox. I La Vanguardia diu en la seva primera plana que l'augment de la inversió no convenç Esquerra Republicana ni el PDeCAT.
I altres notícies que també destaquem amb titulars són les següents. Els assalariats perden poder adquisitiu mentre que els directius en guanyen respecte al 2007.
Els càrrecs intermedis són la categoria que més poder adquisitiu ha guanyat des que va esclatar la crisi.
També en el món laboral, Vodafone Espanya vol suprimir fins a 1.200 llocs de treball.
Presentarà un expedient de regulació per raons econòmiques, productives i organitzatives.
I per la seva banda, Uber i Cabify amenacen de portar la Generalitat al Tribunal Constitucional si els obliguen a fer prereserva.
La Generalitat vol que aquestes aplicacions només puguin operar si l'usuari reserva hores abans.
Els costos sanitaris del sobrepès i l'obesitat pujaran un 50% la pròxima dècada.
Un estudi de l'Hospital del Mar pronostica que el 2030 el 80% dels homes i el 55% de les dones tindran aquestes patologies. Ara el percentatge és de 70% dels homes i 50% de dones.
Les víctimes de violència masclista tindran més facilitats per canviar d'universitat.
Les víctimes reclamen que moltes vegades necessiten un canvi radical de vida, començar de nou lluny de casa, i això pot suposar també una aturada en els estudis.
I una altra mesura social, en aquest cas a Barcelona, és que l'Ajuntament ha creat un servei públic de dentista amb preus fins un 40% més barats.
Inclou serveis com extraccions, higienes dentals, obturacions, endodòncies, pròtesis, fèrules, implants i ortodòncies.
La Viquipèdia en català arriba als 600.000 articles.
Va començar el 2001 i va ser la segona llengua a tenir-hi continguts, evidentment després de l'anglès.
I un aniversari molt entranyable. Tintín arriba als 90 anys en plena forma.
Les aventures del periodista belga es van publicar per primera vegada al suplement Le Petit Vingtième.
Ens posem nostàlgics. Woodstock, 50 anys després del mític festival, reunirà estrelles actuals i del 69.
Les novetats són un concert intergeneracional, nova localització, més higiene i glamping, que és una tendència que combina el glamour i el càmping. Les entrades estaran a la venda a partir del mes de febrer.
I en esports, al Dakar en cotxes, al Atià ha guanyat la quarta etapa i Nani Roma es posa tercer a la general.
En motos, Brabec ha guanyat l'etapa i ha pres el liderat a Quintanilla.
I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria contundent del Real Madrid davant l'Olympiacos.
Va ser per 94-78. El triomf permet als blancs, que ara són segons, seguir el Fenerbahçe en la lluita per a la primera posició.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui veiem una referència a Marc Muniesa a l'Esportiu, que és el suplement d'esports del Punt, que recorda que el partit de Copa va servir com a retorn a la competició de Marc Muniesa, que ha superat una lesió al soli que l'havia mantingut inactiu des del partit al camp de l'Espanyol el 25 de novembre. També veiem una imatge del jugador al diari de Girona. En esports, dir que els campions gironins de cross correran diumenge. El 25è cross de Riudellots de la Selva reprèn el circuit gironí amb la primera de les tres proves que tanquen el calendari i sempre hi ha molts atletes de Lloret que hi corren. I finalment, en l'apartat de les necrològiques, doncs ens fem ressò de la defunció de Fermí Forneguera Alcaraz. Recordem que va ser un dels fundadors de Convergència Democràtica aquí a Lloret. En parlarem d'aquí a un moment amb el president del PDeCAT, Albert Robert, perquè ahir es van haver de suspendre els Premis Orgull Lloretenc a causa d'aquesta defunció. Fermí Forneguera, mort als 88 anys. Era natural de Barcelona i residia aquí a Lloret, casat amb Núria Torrent Llinàs. Tenia un fill. L'enterrament serà avui a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Aquest dissabte visita la Fira Alimentària i de Productes Artesans. La gastronomia catalana és una de les millors del món i això és gràcies a la qualitat dels productes de la nostra terra. A la Fira Mediterrània i de Productes Artesans de Lloret de Mar s'exposen tot tipus de comestibles i materials de proximitat. Visita la Fira Alimentària i de Productes Artesans aquest dissabte de 10 del matí a les 8 del vespre a la plaça de la Vila.
Bon dia.
els esports.
Doncs obrim plana esportiva quan queda un minut per tres quarts. El Club Hoquei Lloret buscarà la classificació per la Copa del Rei demà dissabte a Sant Cugat. Els lloretencs juguen a partir de les 8 del vespre i necessiten obtenir un millor resultat que el Voltregà i el Calafell.
Recordem que és l'última jornada de la primera volta i que els 8 primers classificats seran els equips que disputaran el torneig. Els homes de Josep Codina són desens, amb 15 punts, els mateixos que el Voltregà i el Calafell, 8è i 9è respectivament. Pel que fa al Sant Cugat, el rival d'aquest dissabte és un conjunt que ocupa zona de descens.
Tot i així, diu el capità Ferran Serra, que no es poden refiar.
Tot i pujar tot just l'any passat i ser la seva primera temporada a Hoquei Lliga, a casa han fet molt bons resultats i són un equip que defensen bé i saben molt bé el que juguen en atac i no s'equivoquen i han tingut resultats molt curtets en allà i no han tret més punts poder per la mala sort o per la falta d'experiència. Nosaltres hem d'anar allà a intentar competir al màxim, a veure si podem treure alguna cosa positiva.
Unes hores abans jugarà el Club de Futbol Lloret, que tancarà la primera volta del campionat a casa davant del Manlleu. Serà també demà a les 4 de la tarda al Camp Municipal d'Esports. Els lloretencs, que són cinquens a la classificació, inicien el nou any amb il·lusió i optimisme després d'acabar el 2018 amb una victòria a Llagostera que els allunya de la part baixa del campionat. Molt a prop hi ha el Manlleu, un conjunt amb bon potencial i que sempre és candidat a estar a les primeres posicions. L'entrenador de l'equip lloretenc, Albert Ballosera, destaca la dificultat del rival.
Aquesta setmana ens ve el Manlleu, un equip afincat a primera catalana, un equip molt difícil, un equip amb individualitats bones i que està allà a la nostra zona, a la zona mitja, que ningú es pot despistar i bueno, venint d'on venim del peron de festes, segurament tothom vindrà amb les piles carregades i un rival molt i molt difícil.
Seguim el repàs a la jornada esportiva amb el partit del Club Unió Futbol Sala Lloret, que jugarà diumenge a 12:45 del migdia a la pista del Pineda de Mar.
Es tracta d'un rival directe en la lluita per l'ascens de categoria. Ara mateix els maresmencs ocupen el segon lloc de la classificació amb 22 punts, però els lloretencs es troben a només un punt de distància en la quarta posició.
Per la seva part, el Lloret Esportiu Futbol Sala juga avui, a la nit, als quarts de final de la Copa Girona. Serà a 9:45 al pavelló del Pompeu Fabra davant del Sant Julià de Ramis.
L'equip ha arribat a aquesta fase del torneig després de superar en els vuitens de final el Porqueres per 1-0.
D'altra banda, el Club Volei Lloret es desplaça a la pista de l'últim classificat de la primera divisió, el Vikings Prat, per jugar demà dissabte a les 6 de la tarda.
Les jugadores de Claudio Papalardo ja no tenen opcions matemàtiques d'accedir a la fase d'ascens i aquestes tres darreres jornades seran de tràmit abans de disputar la fase de permanència.
I acabem el repàs amb el sènior femení del bàsquet Lloret, que juga a la Bisbal d'Empordà demà dissabte a 9:45 del vespre.
Mentre les jugadores que entrena Marc Siurana ocupen la sisena plaça amb 18 punts, les rivals se situen just per sota, setenes amb 15 punts.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim 13 minuts per les 9. Obrim ara plana cultural. La companyia La Magnòlia Teatre torna a Lloret aquest diumenge per representar una obra titulada 3. És una comèdia sobre tres dones que es retroben després de molts anys per engegar un projecte en comú. Plegades busquen un home que els deixi tres espermatozous per ser mares i que els seus fills siguin germans.
És una obra escrita per Juan Carlos Rubio amb quatre actors protagonistes: Josep Creus, Montserrat Ballart, Àngels Hugues i Yolanda Climent. La representació a càrrec de La Magnòlia Teatre de Malgrat de Mar es farà aquest diumenge a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera. Les entrades es poden comprar al puntet al preu de 7 euros.
Al telèfon un dels protagonistes, Josep Creus, bon dia.
Hola, bon dia.
Hem d'entendre que ets l'home que ha de portar aquests espermatozous?
Sí, jo sóc l'encarregat d'aquest fet, sí.
Què ens pots explicar d'aquesta obra, d'aquesta comèdia, que n'hem desgranat una mica l'argument, però què n'explicaries?
Bé, és una comèdia simpàtica, una comèdia divertida, la història de tres dones que després de 30 anys anaven al col·legi juntes, de petites, i durant 30 anys no s'han vist, i quan es tornen a retrobar per iniciativa d'una d'elles, decideixen o s'adonen compte de lo que els hi ha faltat en aquesta vida és ser mares. No han sigut mares per diferents motius i decideixen ser-ho, i a més que els deixi prenyades el mateix home amb la qual cosa aquests nens siguin germans. I comencen a buscar qui pot ser l'home ideal perquè els deixi prenyades, i recorden un nen que anava a col·legi, que era molt bufó, que feia poesia, que era un nen molt simpàtic, i recorden aquell nen i el busquen a través del Facebook per convidar-lo a sopar, però ell, naturalment, es pensa que va a un sopar d'exalumnes, però no sap res del que passarà aquesta nit, no?
L'obra, aquest argument original i que ja de per si doncs fa somriure, si més no, només l'argument, per tant, es veu clar que és una comèdia, s'aprofita per parlar també d'altres temes o se centra molt en fer riure amb aquests detalls?
No, com totes les obres de Juan Carlos Rubio, encara que tenen un sentit humorístic, però sempre hi ha un rerefons, no? És una obra que no només riuràs si vens a veure-la, sinó que tracta temes molt, molt actuals, no? Per tant, no només és una obra d'humor i ja està, sinó que és una obra que fa pensar i que tracta molts temes, com és aquest de la inseminació artificial i tot això.
I com és que vau decidir-vos per aquesta obra?
Bé, és un autor que ens encanta, Juan Carlos Rubio. Hem fet diverses obres d'ell, també aquí a Lloret. És un tipus de teatre que ens agrada molt, pel que et comentava abans. No només és una obra d'humor, són obres d'humor, però que en el fons toquen temes que estan molt d'actualitat i que et fan pensar i que te poden fer obrir un debat un cop acaba l'obra, no?, sobre el tema que s'ha tractat. No, no és una simple comèdia, sinó que sempre va una mica més enllà.
Uh-huh. Doncs esperem que el públic de Lloret passi una molt bona estona. Una nova visita de la Magnòlia Teatre aquí a la vila, contents de poder repetir?
Oh, i tant, ja fa 5 o 6 anys que venim a Lloret, tenim molt bona relació amb la gent del Casal de l'Obrera i ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. Després de Malgrat, quan estrenem, és el lloc on estem sempre molt contents de venir aquí a Lloret perquè ens rebeu molt bé, i fins ara doncs, totes les obres que hem fet doncs, han tingut una molt bona acollida, i jo espero que aquesta també ho serà, perquè allà on hem anat la gent s'ho ha passat molt bé i han sortit tots molt contents, i esperem doncs, que sigui també així diumenge.
Doncs esperem que sigui així. Convidem a tothom a venir diumenge a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera, i les entrades, que es poden comprar al puntet, valen només 7 euros, per tant, a passar una bona estona diumenge a la tarda.
Moltíssimes gràcies.
Josep Creus, actor de la companyia La Magnòlia Teatre, que vagi molt bé, molta sort i moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I ara que queden 8 minuts per les 9, seguim en plana cultural per explicar que aquest dissabte arriba un moment molt esperat, que és el lliurament dels premis del concurs de pessebres i diorames. Una part de les creacions s'han visitat al llarg d'aquestes festes de Nadal a través de la ruta pessebrista i el concurs de diorames. En aquesta ocasió s'han elaborat 13 naixements de diorames. Pel que fa al concurs de pessebres, se n'han presentat 60, 41 per la categoria de la llar i 19 per la ruta pessebrista. Recordem que en l'edició d'aquest any s'hi han sumat 3 centres educatius: l'Escola Pere Torrent, l'Institut Coll i Rodés i el Col·legi Immaculada Concepció. I una de les novetats ha estat el canvi d'ubicació de l'exposició de diorames, que ha passat a fer-se a l'Arol. Això ha suposat un increment considerable de visitants, passant dels poc més de 2.300 de l'any passat als més de 5.000 d'aquesta edició. L'entrega de premis del concurs de pessebres i diorames és aquest dissabte a la Sala Polivalent de la Casa de la Cultura. L'acte comença a les 12 del migdia. En parlarem ara amb el regidor de Cultura, Albert Robert, però també volem parlar amb ell com a president del PDeCAT aquí a la vila, perquè ahir es va decidir suspendre els Premis Orgull Lloretenc per motiu de la defunció de Fermí Fornaguera, que ha mort als 88 anys i que és un dels fundadors de Convergència Democràtica aquí a la vila.
Parlem amb el regidor de Cultura i Festes, és Albert Robert, el tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest dissabte, demà, s'entreguen finalment els premis d'aquest concurs de pessebres.
Doncs sí, els entreguem demà, un any més, des de que ens van passar el relleu doncs en Jaume Soliguer i el seu grup que organitzaven el concurs de pessebres, doncs hem intentat anar de la mà sempre d'en Jaume i de tots els seus col·laboradors, que són els que fan de jurat, i gràcies a ells aquest concurs doncs pot seguir, pot tirar endavant, i molt contents doncs de la participació, i molt contents doncs perquè un any més hem pogut tirar endavant i ha funcionat bé.
La cita és a les 12 del migdia?
La cita és a les 12 del migdia en la biblioteca baix, i està oberta a tothom, i bé, es farà un reconeixement i un agraïment a tots els que hi han participat, i després el premi doncs pels que ho han fet millor.
Es manté doncs la participació en aquest concurs any rere any?
Sí, estem molt contents. Aquest any hem tingut uns 60 participants, més els 13 diorames, i això doncs és una bona xifra. 60 participants està molt bé. Si podem, seguirem creixent. Jo crec que l'únic que hem de fer és comunicar més doncs que hi ha aquest concurs, perquè al final pessebres a casa n'hi ha moltíssims, i per participar només cal dir que vols participar en el concurs de pessebres, no? No hi ha més que això. Llavors el jurat ve, veu el pessebre i el valora. I llavors es fa el demà, el dia, l'entrega de premis.
Amb l'Albert Robert també volíem parlar com a president del PDeCAT a Lloret de Mar, perquè finalment s'ha hagut d'ajornar la celebració dels Premis Orgull Lloretenc, oi?
Doncs sí, malauradament hem hagut d'ajornar. Segurament els farem el dimecres que ve. Ahir ens va deixar una persona molt estimada en el partit, en Fermí Fornaguera. En Fermí va ser fundador del grup local, del comitè local de Convergència Democràtica. Va ser un dels fundadors. En Fermí ha sigut una persona que ha estat sempre compromès amb nosaltres, ha sigut una persona que sempre ens ha donat molt bons consells, sobretot a la gent jove que comença o que començàvem. Sempre ens ha intentat guiar, sempre ens ha intentat donar ànims, i ahir ens va deixar malauradament, i creiem convenient doncs aplaçar-ho, perquè no era moment doncs per fer cap entrega, no tocava, no estava fora de lloc.
Doncs, Albert Robert, prenem nota d'aquestes dues informacions. Li agraïm que ens hagi atès a aquesta hora del matí.
Molt bé, moltes gràcies a tots vosaltres. Molt bon dia.
Ara que queden 3 minuts per les 9 del matí, volem repassar breument l'agenda que ens deixa aquest cap de setmana. Recordem que demà comença el primer dels 3 itineraris creats aquí a Lloret per donar a conèixer els centres de culte que hi ha a la vila. Una iniciativa que s'inclou dins del cicle Pluralisme, Convivència i Religió, i que serveix per presentar el calendari interreligiós. Les persones que vulguin assistir en alguna d'aquestes 3 rutes, que es faran entre demà i dissabte de la setmana que ve per anar coneixent tots els centres de culte, doncs han de fer inscripció prèvia. Les reserves es poden fer al Pla de Ciutadania, que està a l'Avinguda Camí de l'Àngel número 11, o al taulell de la biblioteca. També correu electrònic, preneu nota a diversitat.fsergi@lloret.cat o trucant al telèfon 972 36 18 18. També us volem recordar que aquest diumenge hi ha dues cites molt tradicionals aquí a la vila. D'una banda, el primer bany de l'any, que arriba amb la fita d'assolir els 200 participants per commemorar la 25a edició de la cita dels més valents, els que es llançaran a l'aigua aquest diumenge al matí a partir de les 11. La convocatòria, però, és a 11:15 per fer les inscripcions, i els consells són senzills: portar roba d'abric per quan se surt de l'aigua, assecar-se bé i no passar massa estona dins del mar. Això sí, abans de llançar-se, tots els participants plegats faran un escalfament conjunt, i per acabar, sempre hi ha un bon esmorzar, i a més l'entrega de trofeus als més fidels. I l'altra cita clàssica d'aquest diumenge és la festa del traginer a l'Ermita de les Alegries. La festa del traginer, que es du a terme al llarg de tot el matí, a partir de les 10 amb una xocolatada popular, i fins al migdia, quan es fa la representació de la llegenda, que aquest any va a càrrec del grup de teatre Jubil, el grup de teatre del Casal Municipal de la Gent Gran, que recordem que l'any passat no va poder fer la representació perquè la celebració es va haver de posposar, es va haver de suspendre, vaja, pel mal temps, i aquest any sí que ho podran fer. Montse Xirgo, del Veïnat de les Alegries, ens recordava que cada any la gràcia és que ho faci una entitat diferent per poder donar un toc diferent a aquesta celebració. Recordem també que Autocars Segalès ofereix servei de transport gratuït a 11:15 del matí per anar cap allà des de la terminal d'autobusos i a 13:45 del migdia per tornar cap al centre. I també us recordem que fins demà es pot visitar l'exposició Imatges que inspiren a la Casa de la Cultura. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a tots. Esperem que passeu un molt bon cap de setmana i, sobretot, abrigueu-vos, que avui fa molt de fred.
Bon dia, bona hora.